Quina és la vostra marca de llet preferida?
La llet d'arròs o d'avena o de soja compta com a llet? O la beguda aquesta?
No.
Doncs jo no prenc llet, tio.
Jo és que me'n vaig allí al camp i fico la boca allà a la vaca i ja està.
És que era des de Lleida.
A mi la marca de llet que m'agrada més és la Llet Nostra.
Ah, doncs jo és que sóc intolerant a la lactosa.
Pringao. Això és el versió original.
Versió original.
Bona tarda, benvinguts un cop més al versió original. Estic molt content de donar la benvinguda en aquesta taula als meus drugos. Eduard Peiró.
Hola, molt bones, què tal?
Guillem Mula.
Hola, bona tarda a tots.
I l'Adri Pérez.
Vaya pandilla, eh? Vaya quatre.
Cinc.
Cinc. Com...
Hi.
Com els nostres espectadors hauran vist durant la petita introducció que hem fet abans i la música que sonava, avui parlarem de A Clockwork Orange. Aprofitem així també per recomanar que tots els nostres espectadors, si tenen l'oportunitat, vagin a Barcelona, al CCCB, on hi ha una exposició molt interessant, i també atents a la Filmoteca de Catalunya, on estan donant un cicle de l'Stanley Kubrick. Abans de començar a parlar sobre la pel·lícula en si, farem una mica de rebàs a la fitxa tècnica perquè tots els espectadors es situin completament abans d'arrencar de veritat.
Gran Bretanya. En un futur indeterminat, Alex és un jove amb dues passions, la ultraviolència i Beethoven. És el cap de la banda dels drugos, que donen curs als seus instints més salvatges, apallissant, violant i aterroritzant la població. Quan aquesta escalada de terror i violència arriba a l'assassinat, l'Àlex serà detingut i d'aquesta manera empresonat amb condemna a 14 anys. A voluntat pròpia i per tal de no passar més temps en un altre com la persona en la que s'hi veu ficat, decideix sotmetre's a una innovadora i desconeguda experiència de reeducació proposada pel govern, que pretén anul·lar dràsticament qualsevol tipus de conducta antisocial.
Any.
1971.
Context històric.
Va, vinga, el faig jo. Estem en el moment de decadència del moviment hippie. Aquell moment on tots érem lliures i feliços i fumàvem marihuana despullats a la gespa. I entrem en aquest nou any i en aquesta nova dècada, dels 70, que era l'entrada del moviment punk, que era bastant més violenta, i on la censura començava a rebaixar-se, però de tota manera seguia vigent, també en el cinema. Per tant, la societat es dividia bàsicament entre aquests que eren més conformistes i aquests que eren més antisistema.
Guió.
És una adaptació de la novel·la d'Anthony Burgess.
Càsting.
Tenim com a actor principal a Malcolm McDowell i acompanyat d'actors més desconeguts com Patrick McGee, Michael Bates, Adrian Corry, Warren Clark i John Cleef.
Premis.
Va estar nominat als Oscars, va estar nominat a 4 premis dels Oscars, va estar nominat a 3 BAFTA i a 4 premis de Globus d'Or, crec.
3 premis Globus d'Or.
3 premis Globus d'Or.
Música.
Però sí, la música és de
Ludwig van Beethoven. I no totes les peces musicals que apareixen en aquesta pel·lícula són del Ludwig van Beethoven, però el primer compositor que han mencionat és aquest, perquè és una de les grans obsessions del seu protagonista, l'Àlex Delarge.
Sí, Àlex Delarge és un jove de 15 anys que viu amb els seus pares i és amant dels principals atributs del ser humà, la violència, el llenguatge, la bellesa, la música. És un personatge de lo més histriònic i extravagant i es mou exclusivament pels seus sentits més primaris. És el retrat d'un psicòpata que viola, roba i assassina, però intel·lectualment sap que el seu comportament no és correcte. Ell mateix diu que durant la pel·lícula no pot ser que tingueu una societat poblada amb gent com jo. Tot i això...
Això ho penso jo, també.
Donada la seva condició mental, ell mai és conscient de les conseqüències que els seus actes comporten, no? És un dels personatges més extravagants de la història del cinema i no podria ser dut a terme sense la gran actuació que té Malcolm McDowell en aquesta pel·lícula.
Sí, és veritat. O sigui, és un actor que clava molt bé amb el que Kubrick volia i buscava. És un actor que va descobrir Kubrick després de veure la pel·lícula If. I bueno, el va conèixer i es van anar parlant sobre què és el que buscaven, però és molt interessant saber que Kubrick ben bé va anar amb aquest actor sense saber molt bé què volia d'ell, però tenint molt clar què no volia. Jo crec que una de les característiques principals que aquest actor té és el joc que utilitza amb la mirada i com ell fora de càmera és una persona i com ell creix quan està davant de la càmera. Segons fonts de gent que ha estat treballant amb ell, és una persona que fins i tot molts cops podria dir-li al propi director que sap més ell del personatge de la pel·lícula que el propi director. O sigui que no sé com de ser treballar amb ell, no sé què m'ho imagineu.
Has anomenat a un tal Kubrick?
Sí, sí, he anomenat un Kubrick.
I no vols dir que estem obligats a parlar exclusivament d'ell?
Jo crec que hauríem de parlar d'ell.
Doncs vinga, anem a parlar de Stanley Kubrick. Stanley Kubrick.
El nostre amic.
Parla'ns una mica de la seva vida, Adri.
Bueno, doncs aquest home, Stanley Kubrick, va néixer el 26 de juliol de 1928 al Bronx, a Nova York, sota una família d'origen jueva. El seu pare, als 13 anys, o sigui, quan Stanley Kubrick tenia 13 anys, el seu pare li va regalar la seva primera càmera i li va donar l'oportunitat d'iniciar-se amb el món de la fotografia, i així va ser perquè als 17 anys va començar a treballar de reporter a la revista Look. I, bueno, també va ser un fotògraf bastant...
Sí, és una revista bastant reconeguda.
Sí, 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 sí. I al 1950 deixa la fotografia i realitza un conjunt de tres curtmetratges amb gènere documental, que són Days of Light, l'altre, el segon, el Flying Padre, i de Cifers, que la traducció és Los Marineros. També va fer dos llargmetratges, però que no van anar gaire bé perquè van acabar perdent diners, que són Fear and Desire i la de Killer's Kiss.
Sí, inclús amb Fear and Desire existeix l'anècdota, no?, de que quan el Kubrick es va fer més famós i ja era una personalitat dins del món del cine, va intentar comprar totes les còpies de Fear and Desire pel fet de que no es veguessin més, no? Com va intentar destruir la seva pròpia pel·lícula.
Sí, sí, sí.
Per això és una anècdota com aquesta de que Kubrick va dirigir l'aterratge de l'home a la lluna o és verídica?
No, és verídica, és verídica. Sí, sí. Avui estem amb un director que ens pot portar moltes anècdotes, no? Perquè és un personatge bastant peculiar. Però bueno, seguim.
Sí, jo, perdó, amb una altra anècdota podria ser la de que va demanar també diners a la seva família i amics seus per poder fer aquesta pel·lícula, la de Killers
Kiss. Sí, era un home que tenia el cine ficat entre cella i cella i res hi havia més important que sí. Això.
Però com tots els que volem començar, no?
Sí, sí, està clar, tant de bo comencem igual que ell. I sí, sí, perquè fins que el 1956 es va estrenar la seva primera gran pel·lícula que coneixem com la seva primera gran pel·lícula de Stanley Kubrick, que és The Killing.
Sí, aquí és més coneguda amb el nom de l'atrac perfecte. Repassant una mica la filmografia de Kubrick ràpidament, totes les pel·lícules que anomenaré ara són espectaculars, cada una més, però el Stanley va ser un home que va començar de ple a fer pel·lícules en el món de Hollywood, no? Com la perspectiva més comercial. I això ho veiem després de Track Perfect, el segueix Senderos de Glòria o Espartaco, que són grans produccions hollywoodianes, però durant la seva carrera va a poc a poc deixant a part Hollywood i es va centrar una mica més en el seu propi estil. Tot i que amb aquestes dues pel·lícules que hem anat ara també ja veiem que hi ha algo especial, no? Seguim amb l'any 1962, Lolita, l'adaptació de la gran novel·la de Vladimir Nabokov.
Aquesta és la bona.
Una pel·lícula que Lolita va crear una controvèrsia brutal, o sigui, sí. És ficar-se a la ment d'un pedòfil, per tant.
Sí, la majoria de pel·lícules de l'Stanley Kubrick, a part de ser molt bones, tenen una gran repercussió social, ja sigui pel tema que tracta, com el retracta, o bueno, l'impacte que té en la societat de la pel·lícula.
Sí.
Seguint amb una mica el repàs de les pel·lícules, ràpidament, Doctor Strangelove, també gran pel·lícula, i després ja ve una de les pel·lícules que s'ha quedat com una de les millors pel·lícules de la història del cine, que és 2001, Un Odissea en l'Espacio, Space Odyssey. Seguim amb La Naranja Mecànica, que la fa 3 anys després, el 71, com hem dit abans de la fitxa tècnica. Barry Lyndon, El Resplandor, també super coneguda, La Jaqueta Metàl·lica, i acabem amb Eyes Wide Shut, que molt poc temps després d'acabar de rodar la pel·lícula, el pobre Stanley
ja va espitxar, no?
Morir.
Es va despedir. Va dir, fins aquí. Jo ja marxo.
Es decir, Alex. Y mis 3 drugos. O sea, Pete, Georgie y Dim. Estábamos sentados en el Milk Bar Corova, exprimiéndonos las rasuderas para encontrar algo.
Simón.
Tío.
El Simón, el nostre tècnic de so, que ens ha tornat a fer una mala passada.
És que això no pot ser, tio.
Hòstia puta, Simón.
Bueno, ens diem versió original i fiquem les pel·lícules doblades.
Hòstia, no havia escoltat mai la pel·lícula en castellà i la veu de l'Àlex és lletjíssima. És superlletja.
A més, crec...
I like it.
Crec que és una pel·lícula que per presentar aquí a la ràdio i sentir-la aquí, com que es veu en off a moltíssimes parts, a part de que la veu en off funciona molt bé per empatitzar amb aquest personatge que és tan violent, l'espectador... Escoltant aquests fragments podria entendre bastant com deu ser aquest personatge.
Sí, tot així, el doblatge d'aquesta pel·lícula, el que és la traducció, que, perquè utilitza un
llenguatge superpeculiar,
un vocabulari
no?
Molt literari, no? I la traducció està bastant, bastant bé. Però bueno...
Ens ho confirma el Joan, que si ho confirma el Joan... Esto va a missa.
Confiem amb el Joan.
Algú s'ha de fixar en aquestes coses.
Vale. Una de les característiques principals d'aquesta pel·lícula, sense cap mena de dubte, és l'essència futurista i superartificial que té, no? Uh-huh. I tot això és gràcies a la gran dedicació que té a l'art i a la fotografia aquesta pel·lícula. Aquesta essència futurista de la que parlàvem facilita molt entendre la psicologia, ja no només dels personatges principals, sinó de la societat que Kubrick retracta. A nivell de colors, és una pel·lícula que, sense cap mena de dubte, no coordina gens els colors. Són paletes de colors totalment diferents a cada moment de la pel·lícula.
Això ho veiem, per exemple, als crèdits inicials, no? On uh-huh. és simplement una pantalla roja que hi canvia el color blau, no? Que és com el color més oposat i el que pega menys.
Molt impactant.
Menys sí. pel Futbol Club Barcelona. Ah. Però Kubrick era culer, això ho sabíeu o no?
Kubrick era culer.
Kubrick era culer?
Sí.
En sèrio?
No, segueix.
Bueno, com deia, són colors super extravagants i bojos que faciliten molt entendre el món que crea, no? Kubrick era un director super pulcre, fotogràficament parlant, però ell a si mateix mai es nomenava com a director de fotografia de les seves pròpies pel·lícules. Sempre tenia un operador de càmera que a nivell fotogràfic anava acompanyat de la mà d'Stanley i bàsicament sempre es feia el que Stanley tenia en ment.
El que tenia en ment...
Vull dir, Stanley tenia la pel·lícula tal i com la volia al cap sí. i l'únic que tenia que fer és parlar amb el seu operador de càmera i dir-li què era exactament el que tenia que fer.
Això jo crec que aquí veiem la importància de d'haver començat Stanley Kubrick amb la fotografia, exacte. Potser, no? Perquè sí, s'inicia i agafa tota la base de la fotografia per aplicar-la.
Perquè s'entengui millor, era un director que, a part de pensar narrativament la seva pel·lícula i quins enquadres faria, també pensava quins mitjans disposava fotogràficament mm-hmm. per donar-li completament tota l'essència que volia.
I és algo que es nota moltíssim en aquesta pel·lícula.
Sí, i...
Digues.
Tant per medis fotogràfics com per medis estètics.
Exacte.
Sí, i això que dius, que estic molt d'acord amb tot el que has dit sobre l'art de la pel·lícula, perquè va molt amb la interpretació. O sigui, hi ha molts moments en què la interpretació és bastant artificiosa. O sobreactuada en moments, no tota.
Sí, però... sí, és totalment histriònica.
I els colors que dius, i la plasticitat, i què succeeix? Que aquesta manera d'allunyar-se de la realitat, per exemple, a través del vestuari, és algo que permet a l'espectador donar-se el permís de disfrutar més de la pel·lícula, d'empatitzar més amb el personatge, i tot això és gràcies a coses com el vestuari. És molt fort el que fa Kubrick en aquesta pel·lícula.
I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling. And I'm happy again.
I que no ho sembli el món d'aquest del que parleu tan singular que crea Stanley Kubrick a Clockwork Orange, està marcat per l'ultraviolència, no? I que ho sembli, l'última peça que acabem de sentir era una peça que és de les més històriques dintre de les composicions per a pel·lícules, i està parlant això, no? D'amor, de felicitat. I gràcies a aquesta pel·lícula ha quedat com un himne a la violència, no? Quan sentim aquesta cançó no només veiem el Gene Kelly ballant sota la pluja, sinó que a més veiem el Malcolm McDowell violant a una senyora. Però tot i així, una cosa que és una mica estranya, que costa un amic, cadascú treu la seva pròpia opinió sobre de què tracta la pel·lícula. De què creieu que tracta realment vosaltres?
Bueno, jo, com bé has dit, jo li dono una visió a la violència que la situa en una societat on hi ha una violència regulada per les institucions, on els educadors que ajuden o intenten ajudar a l'Àlex ho fan amb una passivitat que jo crec que això al final acaba fomentant més aquesta violència que li surt a l'Àlex, perquè jo crec... O sigui, no ho estic justificant, però la violència porta més violència. Llavors, si...
I que, bueno, jo crec que la violència porta més violència i fins i tot la violència pot estar dins la condició humana. I és més, quan Àlex, el protagonista, no té la violència i ha deixat de tenir-la, el món se la menja, perquè els humans, els animals, necessitem violència per poder enfrontar-nos al món. I jo crec que és del que parla realment la pel·lícula.
Això ho veiem molt clarament a la pel·lícula que el Kubrick havia fet abans, que és 2001. Ens està donant el que estem dient naltres, ho dona explícitament en pantalla, que és quan els primers homínids, quan comencen a utilitzar la violència, és quan comencen a dominar la naturalesa.
Doncs jo estic d'acord amb vosaltres, però discrepo en el tema de que jo crec que la violència és un subtema. Jo crec que el tema principal de lo que parla la pel·lícula és del control que tenen els grans poders i els mitjans de comunicació sobre la població raça. Jo crec que la violència és una temàtica que utilitza durant tota la pel·lícula perquè no et donis compte del que realment està parlant.
Per allunyar-nos, sí.
Exacte,
sí.
I això ho veiem perfectament en l'última escena en la qual el governador parla amb l'Àlex i és una clara demostració de lo que t'ha estat dient durant tota la pel·lícula el director.
Això, al cinema, quan amb el meu company, que vaig anar a veure-ho a la Filmoteca, en això que estàvem parlant, sí. Vaig sortir que amb el meu company vaig dir és que cada cop que veus aquesta pel·lícula pots veure coses noves.
Sí, parlant d'una mica d'escenes, és una pel·lícula que té moltes escenes històriques i mítiques que han quedat gravades als cervells de molts espectadors, no? Ja per anar acabant i anar tancant el tema a Clockwork Orange, quina és la vostra escena preferida?
Jo potser diria o aquesta que hem escoltat, la de Singing in the Rain, aquesta seqüència, o també la inicial on hi ha la voz en off, la veu en off, i surt el protagonista com a primer terme.
Jo diria que la meva escena preferida i on noto més tensió i que em fa més cosa és la de la que està menjant el plat d'espaguetis.
També.
Que ja s'han adonat al tio que a qui va fer mirar com violaven a la seva dona, l'escriptor. Aquella tensió que hi ha en aquell sopar, que venen els del govern i cau desmaiat al final de tot, és per mi la meva preferida.
Per mi, jo el primer cop que vaig veure aquesta pel·lícula i em va deixar flipant, no és una escena, és un muntatge, que és al principi de la pel·lícula, quan descobrim per primer cop que Àlex Delarge és un obsessionat per Ludwig van Beethoven, hi ha un muntatge musical amb el segon moviment de la novena sinfonia de Beethoven, que és espectacular.
Doncs, per mi, jo crec que, com hem dit, és una pel·lícula plagada d'escenes històriques que han passat a la història del cinema com les millors, una de les pel·lícules que té les millors escenes de la història del cinema. Ara m'he liat una mica, perdó.
Més reconegudes, no vols dir?
Sí, sí, exacte, més reconegudes. Però jo crec que la millor és l'escena en la que es fa un trio a la seva habitació, que és un trio passat a càmera ràpida i segueix sent una escena de minut i mig i és magnífica.
Està molt ben col·locada ja.
Vale, va. Per tancar ja Stanley Kubrick, anem a fer el rànquing de pel·lícules, de versions de pel·lícules, de totes les que anem analitzant aquí a la versió original. Digueu-me notes. Adri,
jo sóc jo, sí. Estava actuant, però bueno. Todo bien. No, jo diria... És que no m'agrada ficar notes, però...
Però l'has de dir, perquè...
L'important és participar, tio.
Això
és la merda d'excusa que diuen tots els professors.
Exacte.
A mi no m'agrada ficar notes, però bueno,
un 4. No, va, doncs un 4. No, és broma. Un 8,9.
8,9, Adri Pérez, Guillem Mula.
Jo li poso un 9,2.
9,2, Guillem Mula.
0,2, i per què?
Eduard Peiro.
Jo li fico un 10. Un altre cop. És que ho he pensat molts cops, però és que no paro de pensar un altre i un altre cop que es mereix un 10 aquesta pel·li.
Jo, és la meva pel·lícula preferida, per això l'estem fent avui. I un 10 no li ficaré perquè crec que la perfecció no existeix. Però tot així li fico un 9,9.
Vale, bueno.
Vosaltres creieu que és la millor pel·lícula de Stanley Kubrick?
És que jo crec que no hi ha una millor pel·lícula de Stanley Kubrick.
No, jo crec que la pel·lícula de Stanley Kubrick, la gran obra mestra, és 2001. Però aquesta és la que més m'agrada.
Són gèneres diferents.
És que és això, és això.
El que té el Kubrick és que té, és que té gèneres molt diferents, llavors és molt, molt difícil ficar-lo un al costat de l'altre. Doncs si em deixeu 2 segonets per calcular mentalment quina és la mitjana...
Mentalment, Mentalment.
Sí, sí.
Joan, que et veiem, Joan, que et veiem.
No hi trampa ni cartó.
9,5. 9,5 i així es suma a la nostra llista de valoracions que podreu veure a les nostres xarxes socials. Ja per acabar, hem de donar pas a la següent secció, que és la recomanació de la setmana. Estem de nou a la recomanació de la setmana. Guillem, què ens recomanes?
Què us recomano? Que aneu al cine.
Bueno, i també que aprofiteu anar a l'exposició de la que hem parlat abans al CCB. Correcte. És la gran recomanació de la setmana.
Sí, però sobretot que aneu al cine. aquesta
setmana... Bohemian Rhapsody.
No, Bohemian Rhapsody no us la recomano. aquesta setmana... Aquesta setmana, a la cartellera del Llemocine Sant Cugat, podeu veure la pel·lícula de Overlord. Després podeu veure Màquina, una història d'amor immortal. Després podeu veure Millennium, Lo que no te mata. Toca i passa el balón. El cascanueces i los cuatro reinos. Infiltrados en KKK Clan. Aquesta crec que és...
De Spike Lee.
Sí, que...
Fins ara t'anava a dir, vols dir que ens recomanes anar al cine?
No, aquesta pel·lícula l'heu d'anar a veure. Ha guanyat el Premi d'Honor de Cannes.
Uh-huh.
I crec que és una pel·li magnífica. Sí. Bohemian Rhapsody, per qualsevol fan de Queen, recomanada, és el que hi ha. El árbol de sangre. El fotógrafo de Matusen, que... És una pel·lícula protagonitzada per Mario Casas, té molt bona pinta. La noche de Halloween i Pesadillas 2, Noche de Halloween.
D'acord, aquesta última no l'hem sentit. Adri, tu què ens recomanes?
Jo us recomano un documental anomenat Finding Vivian Mayer, que és Buscando a Vivian Mayer. El director
gràcies,
és...
gràcies.
Ho has tingut que buscar avui, traductor,
sí,
no?
La veritat és que sí.
Vale.
El director és John Maloof i tracta d'una... Bueno, és una història... on aquest director va a un mercat de carrer el diumenge i es troba en una caixa un munt de negatius d'una fotògrafa, d'una persona que feia fotos, que és aquesta anomenada Vivian Mayer. I bueno, aquesta dona es comença a fer famosa a partir d'aquest home a mesura que va fent el documental i es va donant a conèixer aquesta dona ja morta.
Estaria una mica a la línia de Searching for Superman, també, no?
Sí,
un gran
correcte,
documental.
Correcte. 2013, actual, bastant actual.
Tu, Eduard, què ens portes?
Doncs jo us porto un llibre que es diu Walden, que és del Turó, i és un llibre que parla sobre abandonar la civilització que hem construït i anar-nos-en tots al bosc. Aquí us ho deixo.
Jo vinc amb tu, eh? Jo vinc amb tu.
És una mica Rayo Into the Wild.
Sí, però aquest home és de 1856. Hòstia. Per tant, està tractant ja al segle XIX temes que actualment segueixen afectant de la mateixa manera, quasi.
Uh-huh. Jo sóc el que menys feina he tingut perquè m'ha tocat recomanar una cançó amb la qual ens despedirem fins al proper programa de la versió original. Us porto algo mogudet, vale?
Venga.
Una mica de cúmbia.
Que se nota que estamos el viernes.
I ja que avui hem parlat molt de Beethoven, doncs un versió del Paralisa. Fins la setmana que ve i us deixo amb Paralisa de los Hermanos Zañartu.